primavera, no?
Sí. Aquí no riegan poco.
Que toca,
sí.
Toca.
Sí, sí, tens raó, eh? Mm. Habitualment plou poc.
Sí, sí.
Vinga, anem a parlar. Tenim uns quants temes a sobre la taula. Com tothom es pot imaginar, començarem parlant d'aquest atac per part d'Israel i també els Estats Units a l'Iran d'aquest cap de setmana, on, entre d'altres, han mort l'ayatollah Khamenei, sí. I doncs un era líder suprem de l'Iran, per qui no estigui encara al cas, que portava 37 anys al capdavant del país. No sé, primer de tot una petita valoració de com vau rebre aquesta notícia, perquè doncs està a l'Orient Mitjà ara doncs bastant revolucionat,
calent,
tot calent, calent. L'Iran ha doncs contraatacat, s'ha defensat d'aquests atacs, atacant doncs primer va ser doncs diferents bases dels Estats Units i d'altres països a tota la zona, i també altres països doncs que poden ser més aliats o no dels Estats Units. Com ho veieu?
I que no tenien potser res a veure amb res, però bueno, lo de les guerres és molt complicat. Molt complicat, i a més perquè no hi ha mesura. Vull dir, si s'hi posen, i al final sempre paga la societat civil, que això és lo trist i lo greu, no? Però bueno, ja veurem, esperem que vagi pacífic i que s'acabi, perquè és que si no, jo no hi veig cap solució, perquè no sé, és jo és que crec que estan una mica volats, vale, per dir-ho d'alguna manera, no? I obsessionats, i a partir d'aquí pues, bueno, els hi és igual, i les vides humanes també els hi són igual, amb la qual ja m'explicaràs.
Ángeles.
A ver, esto ya se veía venir, porque sí. Anunciarlo iban anunciando con bombo y platillo.
Uh-huh.
Lo que pasa que, bueno, no me sorprende, viniendo de quien viene, del Trump y de
Netanyahu.
Sí,
Netanyahu es, o sea, quieren salvar a un país de una dictadura, de un régimen fatal, porque la verdad es así, no,
sí, es
nadie
total,
lo va
totalitario
totalmente, y sobre todo contra las mujeres, bueno, en fin. Pero ¿quién va a salvar a quién? ¿A qué régimen va a quitar Israel, que está masacrando a Palestina? El Trump, que está destruyendo su propio país, porque los sudamericanos, todos los está metiendo en cárceles, hasta niños, son migrantes. A ver, y ¿de qué está hecho Estados Unidos?
De
porque los realmente estadounidenses son los indios y los tienen en reserva. Bueno, es que es una locura total. Y que luego respondan estos con sus misiles, lógico. Si te atacan a ti, lógico es que ataques, y que no estoy a favor de ese país para nada, porque al contrario. Pero así no se hacen las cosas. Eso no es humanidad. Eso es que es afán de riqueza. Quieren el petróleo, quieren el protagonismo y que nadie les tosa, que no tenga claro Nadie la bomba atómica. Uh-huh. A ver, ellos sí, ellos pueden tenerla. O sea, hay países que la pueden tener,
y otros
pero
que
otros
no.
Porque uh-huh. No la tenía que tener ninguno.
Manel.
No, jo el que vull dir és que les guerres les enceten justament els que no van a la guerra. Exacte. Si els que fan les guerres sí Tinguessin que anar ells o els seus fills a les guerres, segurament
no hi hauria guerres.
Això és la premissa per mi fonamental. I en aquests moments, com deia l'Àngeles, d'alguna manera es diu, estem en un món on abans, o feia un temps, com a mínim hi havia unes regles del joc. Després ja sabem que amb regles i tot, sempre o quasi sempre guanyen els poderosos, no? Els més forts.
Sempre.
Quasi sempre.
Sí.
Quasi sempre. Amb regles.
Sí.
En aquells moments en què no fem cas de les regles, a un país o a un món on no hi ha regles, bueno, això ja està clar, han de guanyar els més poderosos. És la llei de la selva.
La llei del més fort, no?
La llei del més fort.
Sí.
És dir, per això ja explícitament no cal dissimular. Ara no cal dissimular amb regles que t'afavoreixin. Ara ja és, no hi ha regles i jo faig el que vull. I aleshores, com deia l'Àngels, pretendre que aquesta guerra és per alliberar l'Iran de la dictadura, sobretot cap a les dones, això és...
Mentira.
Això és una farsa. Vull dir, el que es vol és poder econòmic, poder polític, i no es fa res per tornar la democràcia.
Està clar.
Això està clar. És el poder del Trump, i en aquests moments, diguem-ne, els rics i els poderosos, els amos d'aquestes poques empreses tecnològiques,
ja
ens estan dominant.
Sí.
No només estan dominant econòmicament, estan dominant el nostre cervell, i per tant fan el que volen, perquè tenen tots els mitjans, i si no els tenen, algú que els hi va a la contra, doncs va el Trump, i els seus amics compren els mitjans, compren la CNN, compren les televisions, compren les produccions de cinema, tot el que els convingui per a nosaltres, explicant-nos doncs, ells la seva veritat.
Sí, és el poder del más fuerte.
Sí, però,
i està claríssim.
Ens estan guanyant,
el poder
inclús
del dinero, sobretot.
Sí,
sí, però amb tot l'extensió
de
la nostra persona, i això ja s'està veient, vull dir, com ens estan dominant, dominen els mitjans, dominen tot.
Sí.
Parlàvem, l'Àngeles s'esperava doncs, aquesta intervenció, no sé, Marga i Manel, si vosaltres l'esperàveu. És la segona intervenció contra un altre país d'aquest any, va passar en Venezuela i amb el segrest de Maduro fa doncs, a principis d'any. Ara tenim aquesta. Espereu que hi hagi altres països. També plana el tema de Cuba. No sé si creieu que poden haver més intervencions d'aquest tipus.
A veure, si m'ho esperava o no m'esperava. És dir, el Trump és imprevisible.
Ui, total.
És o imprevisible o previsible. És dir, estaven negociant, estaven en meitat d'una negociació.
De fet, dijous havia estat l'última taula.
L'última taula, és dir, estàs negociant, estàs negociant. No és que vol dir que estàs negociant, no estàs negociant. No. O sigui, estàs amedrentant, estàs amenaçant. És dir, per tant, del Trump i de la seva gent, jo crec que algú deia que, em penso que hi ha una estadística o una enquesta als Estats Units dient que més de la meitat dels americans pensen que el Trump té algun tipus de demència o algun tipus d'enfermetat. O s'està tornant boig o està boig, així de parlant clar.
Sí.
Doncs no ho sé, estem en mans de bojos.
Narcisismo total.
Estem
en mans de bojos. El que se cree el mejor del mundo y el rey del mambo.
No, és que és això, vull dir, ell es considera que té el poder, el té i l'executa de la seva manera.
Sí, ja està.
I ja està. I el que més li importa, tres pepinos.
Exacte. I el que no està d'acord amb ell, fora.
Sí, ah,
si és jutge, si és policia, si és de la CIA, si és de qui sigui.
Estàs conmigo o contra mi.
Ja està.
I
de l'exèrcit. I si un empresari, com va, en aquest cas, amb la intel·ligència artificial, hi havia un empresari que va dir que ell volia utilitzar l'intel·ligència pel que fos, i l'altre li va dir, home, han d'haver uns requisits, sobretot amb el tema de les guerres i tal, i va dir, ah, no vols tu? Doncs molt bé, tu fora, i agafo un altre, i a més a tu fora.
I aquell que tingui el poder, ja està.
Ja està, i s'ha acabat.
Bueno,
ja.
Formar una guerra sin presentar-la al Parlament ni nada,
perquè
le da la gana a ell i ja està, ell és el que
és el rei del...
i els demás les importa tres pepinos.
Tenim ara que doncs, Donald Trump demanava a l'Iran rendir-se. De fet, parlava que els nous líders provisionals que han col·locat doncs, estaven disposats a seure a parlar, però fa tot just mitja hora l'Iran doncs, reitera que no negociarà res amb els Estats Units, és a dir, que segueixen enrocats en la seva posició. També hi ha doncs, altres notícies que es van sortint, que han atacat bases militars, recordem també britàniques, van atacar una britànica a Xipre, fet que ha fet que doncs, el Regne Unit juntament amb França i altres Alemanya i altres països doncs, s'alineïn cap a, doncs, als Estats Units i permetin fins i tot utilitzar les seves bases alguns d'aquests països als Estats Units per seguir atacant o per seguir-se defensant de l'Iran. I un altre dels temes també importants és aquest possible tancament de l'estret d'Hormuz, que doncs, per allà hi passen un 20% del petroli mundial, i també una barbaritat de comerç també doncs,
Más caros los...
Ja està.
El petroli ja, de fet, ha pujat ja, 8,
ja ha pujat,
un 8%. S'espera que
llarg
de la setmana pugi. Donald Trump diu que no li preocupa aquesta pujada perquè ells poden doncs, suplir aquesta falta de petroli. No sé com ho veieu, si us preocupa també aquest tancament de l'estret a nivell doncs, d'economia global o no?
Tindrà conseqüències, està claríssim, perquè imagina't la volta que es té que donar. Uh-huh. si és que és increïble.
Això els que poden, perquè hi ha altres que no poden sortir.
I altres, exactament, amb la qual, però bueno, la llei del més fort és la llei del més fort i s'ha acabat, i això continua així, i el Trump no l'aturaran. Jo ho tinc claríssim.
Àngeles.
Lógicamente ellos es un arma que tienen ahí de cerrar un poco de fuerza,
claro,
pero la ley del más fuerte es la ley del más fuerte, y aquí les sirve para subir el petróleo, todo. Es también una disculpa, porque lógicamente rodear toda África, sí, y todo, en lugar de pasar por el Mediterráneo, que,
sí, sí,
que está al lado, tiene su coste, pero el coste lo pagamos,
no importa,
la,
claro,
población.
Sí, ellos, que al final,
ellos, ¿no?, lo que hacen es embolsarse el dinero, nada más.
Manel.
No, el mateix que estem dient. Clar que em preocupa, perquè tota una guerra així, a més...
I les conseqüències les pagarem
tothom. I a l'àmbit on s'està produint. És dir, està tot una mica desestructurat. Aleshores, hi ha països que també estan mig fer. No sé, el Líban, sí, a Síria també s'ha, sí, acabat amb no sé què. És dir, clar, aleshores, això pot portar, no sé on pot portar, perquè a més hi ha països que d'alguna manera també la seva població també està desesperada. És dir, davant de la desesperació, la reacció no saps quina pot ser. De perdidos, com diu, no? La dita, sí, de perdidos al río.
Sí.
No ho sé, jo, pot tenir sempre moltes conseqüències. O, bueno, i l'altra cosa és que potser al Trump algú li pugui sortir una... No? Se li pugui posar una pedra a la sabata. Allò de, bueno, sí, sí, tu te creies que esto en 4 dies l'acabaves...
Ell, ja, de fet, ha dit que no, això, que... S'acabarà aviat, eh?
Sí, bueno, sí.
Es considera l'amo del mundo. I ja està. És que és
com Ucrània i tot. Sí. En sí, dos dies terminava, i mira.
Sí, clar. Clar.
Això, no ho sé, jo... És imprevisible, perquè a més, segurament es donen tants condicionants i tantes coses que desconeixem, almenys jo desconec, pues no sé, diguem-ne...
És que tampoc ens ho diuen, eh?
Ah, no, i encara que ens ho diguin també és molt complicat, tota la política, sí, internacional, sí, veure totes les relacions dels països àrabs, qui, aquest és amic d'aquest, aquest no és amic de l'altre, aquest recolza amb aquest grup va aquest volar, el recolza no sé qui, l'altre... Clar, tot això és un enrenou, vull dir, t'has de dedicar
una bona estona
per posar en ordre tot, i així tot tampoc no acabes d'entendre, perquè hi han coses contradictòries.
No s'entén.
Aleshores,
no, aparte, som països molt religiosos, que la religió ahí manda...
Però hay de todo,
no, perquè
són
fanàtics.
No, però són molt fanàtics.
Sí.
La religió és fanatismo, i ja està.
Sí, bueno,
i tot
el,
claro, que se rige, sí, por religiones o,
sí, pero
militares...
Ángeles, hablar de fanatismo cuando tienes al Trump delante, que es el más fanático...
Bueno, por eso te digo.
Todos, ¿qué?, son fanáticos,
pero...
aquí. Aquí no hay gente civilizada, todos son fanáticos.
No, pero bueno, no, al Trump, sí, pues, lo que tenían era que frenarle los pies. Es que yo... Pero Europa, la primera, pero se están ya rebajando, porque Francia, Alemania con esto, con Israel, que, uy, como fueron los que... quitaron a los judíos, tienen como una deuda. ¿Qué deuda? Si
clar,
estan,
dèiem,
peor.
Dèiem, hi ha països europeus, França, Alemanya,
sí,
i
clar,
també,
sí,
Anglaterra, que estan, sí, doncs, més alineats amb els Estats Units. Per contra, el govern espanyol, Pedro Sánchez, va dir: rebutgem l'acció militar unilateral dels Estats Units i Israel, que suposa una escalada i contribueix a un ordre internacional més incert i més hostil. No sé com veieu la posició del govern espanyol, que és una mica diferent a la resta de grans països europeus.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo,
Yo también.
Pero totalmente.
Sí. Yo también.
Con esa frase.
Claro, es que ha de ser així, no pot ser un altre. Lo altre, claro, és posar-te a la guerra, no? Allà vamos.
Exacto.
I no, vull dir, han d'haver regles del joc i s'han de respectar,
exacto,
les regles del joc,
sí,
i per això es va crear la ONU, perquè resolguessin els temes a través del diàleg i de la negociació. I el tema del conflicte ha de ser l'últim extrem quan no s'hagi trencat totes les eines, i així tot no s'hauria de trencar mai. Per tant, jo crec que la postura és la correcta. Una altra cosa és la incidència que pugui tenir, diguem-ne, amb la resta de països, però jo crec que la postura que s'ha mantenir és aquesta, i és correctíssima. És dir...
Dèiem, Donald Trump volia acabar-ho aviat, volia, doncs, que acabés tot aquest conflicte aviat. Sembla que no serà així, perquè dèiem, aquesta incertesa a tot l'Orient Mitjà i aquesta, doncs, aquest cap de setmana tan calent que hem passat. Creieu que hi haurà una desescalada de la violència aviat, o que per contra seguirà igual o anirà més?
Irà més.
Jo crec, sí,
la violència irà més.
Jo crec que sí, perquè quan un vol una cosa i la vol, al final no cedeix, i a partir d'aquí no s'acabarà. I, bueno, i els milers de persones mortes, pues, els importen tres pepinos.
No, no,
la majoria de conflictes un sap quan comencen, però no saben com s'acaben. La majoria, amb tot, amb la vida, amb la vida normal i diària, un conflicte saps quan comença, però quan acaba i com acaba no ho saps mai.
Hasta un conflicte entre veïns d'una escala.
Per això dic jo, qualsevol conflicte saps quan comença, però no saps mai quan i com acabarà.
Creieu que es quedarà a l'Orient Mitjà el conflicte o que arribarà també a altres països, com per exemple els europeus, és a dir, que tindrem la guerra més a prop físicament,
que si, si s'estan
que es quedi així
al lado de Trump. Esto cuando tendría que ser todo lo contrario, tendrían que frenar a este hombre. Bueno, señor, ya es que sí, pero me apetece decirlo, frenar a esta persona, porque es que este hombre no tiene
el dinero manda.
Él es el amo del mundo, claro. Él vino aquí a salvar el mundo y al negocio, porque lo que importa a él es el negocio y el dinero.
Evidente.
Y él es el que va a dominar el mundo. A este hombre, como no se le frene,
es que más,
nos mete en la Tercera Guerra Mundial.
Además hay una cosa que es, bueno, no es curiosa, es decir, estamos en manos, o sea, los temas que tendrían que ser públicos o de estar en manos de, están en manos privadas, es decir, los satélites están en manos del Musk. Entonces el Musk, como determinado, pues dice, quito la conexión
y aquí
tú no disparas allá ni el otro dispara allá, porque la guerra de hoy en día se mueve todo a estos niveles. Entonces ellos dominan, en un momento determinado pueden apagar la luz, es como aquel, nos dan luz y en un momento determinado, mira, ahora os vais a quedar oscuras. Pum,
sí,
y cierra,
sí,
y
además
luz.
De verdad.
Por tanto, todo eso que debería estar regulado a nivel internacional está en manos privadas de esta gente, y que cuando los ves, cuando hablan, están en estamos en manos de locos.
És el que anava a dir,
que además
sembla que veus el discurs,
estem en mans de bojos.
Aquest tio no està bé del cap.
Estem en mans de bojos, el Elon Musk, aquest,
sí.
Els altres també,
sí.
Un altre, el d'Instagram, s'atreveix a enviar un missatge a tota la gent, dient que com no li agradava el que va dir el Pedro Sánchez, dient que el Pedro Sánchez no sé què, però tu qui ets per enviar-me a mi? Jo perquè no estic a Instagram, però sé que ho enviar-ho a tots els que tenim Instagram.
Jo no entenc,
com si ens envies una alarma, no?, de pluja o d'una cosa d'aquesta, però de què vamos, no?
És una pena que
el missatge te llega, encara que no vulguis, reps un missatge d'algú que t'està dient què és el que has de fer i com és l'altre, però això què és?
Que la tecnologia...
I t'està condicionant, perdona.
La tecnologia és necessària, és bona, però
és peligrosa,
sempre que vaya a buenos fines.
Sí, claro,
però
para
qué la estan...
Claro.
Están haciendo un
mal uso,
un abuso de ella.
La están utilizando.
Los drones, todo esto que, mira, salvan a gente que a lo mejor están en sitios cuando están en peligro. Jolín, ahora los tienen para matar a la gente.
Sí. Bueno.
El dron va directamente a matar a una persona.
Siempre, por Dios.
Así,
¿no? Siempre ha sido así esto. Sí, la bomba atómica, en principio, no estaba prevista. Quien la inventó no pretendía que tuviera un mal uso. Y en cambio, luego ha tenido. O sea, esto siempre ha sido así.
Pero...
Siempre hay un buen uso y un mal uso.
Vinga, va, anem, si
us sembla... és la llei del més fort, Ja està.
Qué pena.
Anem avançant. Seguirem ben de prop aquest tema i suposo que donarà per parlar també uns quants dies més. Anem a parlar d'aquesta nova campanya de control de patinets que tot just inicia aquesta setmana la policia local del Prat, conjuntament amb l'Ajuntament, i que té com a objectiu una miqueta aquest control i aquesta sensibilització sobre l'ús del patinet. Recordem, encara hi ha molts patinets que se salten les normes, hi ha molts patinets, també hi ha molta gent que ho fa bé, però hi ha molts que acostumen a ser els que més destaquen, els que més veiem, que van a velocitats molt més altes de les permeses per un patinet o també per qualsevol tipus de vehicle. I doncs a partir d'aquesta setmana des de policia faran doncs un control més exhaustiu a velocitats, a assegurances, a circular per la calçada i no per la vorera, respectar els senyals. Creieu necessària aquesta campanya?
Sí, i ara hora. El que passa és que és molt complicat, perquè allò de l'assegurança dels patinets, jo crec que per molt que ho obliguin i que diguin, no serà com els cotxes, que si no vas amb, no puges al cotxe si no tens assegurança.
Clar,
els patinets serà més complicat.
Pot costar 10 euros l'any, és a dir, que és molt barata.
Sí,
que hauria de ser fàcil poder-la contractar.
Però seria un control?
Clar, sí.
Però tindria que ser obligatori. El que... pillen con un patinete que no lo tenga registrado, fuera patinete. ¿Ya está?
Sí, pero no ho faran.
Entonces, ¿para qué hacen las leyes si no las cumplen?
Ah, claro, pero no lo harán.
Porque de verdad van a unas velocidades por las aceras, van dos, y sobre todo cuando van dos, uh-huh, encima Anchas Castilla, ala, les importa tres pepinos, es que van, y es la gente que tiene que apartarse de ellos, porque van por la acera, y, sí, le, sí. Y ellos van de frente, les da igual.
Uh-huh. Manel.
No, jo crec que, a veure, la pregunta és què en pensem de la regulació. Jo penso que s'ha de controlar, s'ha de regular. Evidentment, doncs hi haurà gent que continuarà incomplint les normes, com en totes les coses.
I han de tenir una assegurança, si no, no, la seguretat no va bé.
Bueno, però la assegurança, Marga, és dir, també hi ha gent que té cotxe i no té assegurança, desgraciadament.
Ah, i surten pel carrer sense assegurança.
Hi ha gent, se n'han trobat molts, de gent que no té el seguro del cotxe. Bueno, molts. Hi ha gent, alguns, no sé si alguns, molts o alguns.
Cada vegada sí, menys, però clar, sempre...
No, sí. El segur del cotxe, diguem, hi ha gent que diu bueno, pues ja lo pagaré o no puc pagar i el que fa el que fa. També passa, és dir, que les lleis es fan per complir-les i, evidentment, no tothom les compleix. No, el que s'ha de fer és un seguiment, crec que ha de ser un, constantment, des de tota aquella... A més, això és visible. És dir, tu veus quan un va en patinet, per on va, veus si porta el casc, el del seguro ja l'has de parar. Però en principi...
I la velocitat també la veus.
És la velocitat, per on va, si porta casc i si en van un o dos, perquè ara a les hores de les 9, l'hora de les escoles, van molts pares amb el nen o la nena petita i van tots dos, evidentment, sense casc.
Clar, recordem, no poden anar dues persones. Si la velocitat màxima és 25 km per hora, el Prat, recordem, està limitat a 30, però hauria de ser una mica més baix de la limitació. Sí. És a dir, quan veus passar un que sembla que vagi per la ronda de dalt, doncs aquí ja es veu una mica el tema. En canvi, el tema del casc, aquí al Prat és, no és obligatori encara, fins al mes de maig que es faci la nova normativa és només recomanable, i doncs, però serà un altre dels temes que...
De totes maneres, a mi el tema del casc, és dir, a mi, a veure, la norma s'ha de fer i han de portar casc. Però, a veure, ara el que diré no sé si s'entendrà bé. A mi si porta casc o no casc, m'és igual. Si cau i es trenca el cap, és el seu problema. El que sí que em preocupa és la velocitat a la que va, que és la que em pot atropellar, que vagi per la cera o vagi, que ha d'anar per on ha d'anar. Això sí que em preocupa perquè em pot afectar a mi. A mi si porta casc i es trenca el cap, és el seu problema. És a dir, el que em preocupa que es reguli bé és allò que ens pugui afectar a la resta.
Que trenqui el cap a tu, evidentment.
És a dir, si se'l trenca...
Clar, no seria la primera notícia d'un patinet ha atropellat i ha matat una persona.
Sí, vale.
Que això s'ha donat.
Home, sí, senyor. Clar. Per això dic jo, és a dir, les normes han de ser, i han de portar casc, no dic que no hagin de portar casc, però allò que diu, la del casc serà més endavant, més igual, això. El que ha de ser és, has d'anar, bàsicament, una cosa per mi, has d'anar pel carrer i per on et toca anar. Si tu vas pel carrer i per on has d'anar...
Sí, no per les aceres...
A veure, exactament, i portes la velocitat que has de portar, vale, que corres més, home, vale, jo si passo pel pas de peatones, tu hauràs de frenar, vale? No hauries de córrer més, però també hi ha cotxes que corren més, i hi ha motos que corren més, i bicicletes que també, ells volen que els respectin molt els ciclistes, però després els ciclistes, els peatons, home, a vegades també ens fan patir, eh? Sí. Per tant, cadascú ha d'anar per on ha d'anar i se l'ha de respectar. Ja està.
Dèiem, fins ara el que es feia era, doncs, com a la resta de vehicles, la policia veia alguna infracció, teòricament se l'aturava. Ara hi haurà una campanya activa per, doncs, es va fer, de fet, fa uns mesos una campanya, o fa ja, no sé si un parell d'anys, campanyes informatives en què s'aturava els patinets i no se'ls sancionava, simplement se'ls explicava que havien d'anar per la calçada. I ara, doncs, hi haurà aquesta campanya de sancions. També creieu que la solució és posar multes i dir, doncs, tu estàs anant per la vorera, et multo, i així, amb els diners, ja la gent no va per la vorera?
Jo te quito el patinete. No multa, quita el patinet.
Te'l trec puntualment, te'l trec com? Perquè, per exemple, igual que amb un cotxe, doncs s'atura amb un cepo i es queda potser un parell de dies aturat, alguna cosa similar, no? Faríem?
Sí, però això no seria... Jo crec que no seria suficient, eh?
No, home, però a veure, jo crec que primer provaria. Sí. Fem la campanya, fem el control
i
anem veient, Si això funciona, no cal ni que li traguem el patinet a ningú.
No, és que de verdad,
ni
que,
que, que, ni que posem a la presó a ningú,
lo
perquè d'allò...
No, hombre, jo
ho dic de broma, ho deixo dit de broma. És dir,
no, però és veritat.
Comencem per on de començar. Campanya informativa, crec jo. Campanya informativa i al mateix temps, ara, campanya de control. A la gent se la paga, escolta, que sàpigues que has de portar casco, seguro, y esto, punto. I anar controlant. I a la persona... Com avui en dia la informàtica, doncs hi ha coses que serveixen per bé, tu tens anotat i quan la tornes a agafar dius, hombre,
t'he parat tres cops
a tu t'he parat la setmana passada, ja t'ho vaig dir, t'ho vaig explicar això, no?
Sí, sí.
¿vale? Doncs aleshores, a partir d'aquí, doncs, la sanció.
Jo sí, que me pregunto
però
també...
és igual, perquè saps quin és el problema de tot això? Doncs que la gent després ni les multes paga.
Bueno,
és veritat.
Bueno, però això ho dius tu. Jo no conec a ningú. El que conec és molta gent que s'emprenya quan diu, hòstia, he rebut una multa.
I tu creus, i no coneixes a ningú que no l'ha pagat? Jo sí.
Bueno, de moment no ha pagat. Tu coneixes algú que t'explica quan les coses li van malament, quan li han embargat el compte? Quan li embarguen el compte la quantitat aquesta, t'ho expliquen? És a dir, a vegades la gent expliquem quan
clar,
podem treure pit.
Si no pagues, t'acaben embargant.
T'acaben embargant.
Que jo me pregunto, ¿por qué permiten vender patinetes que rebasen la...
No,
la velocidad.
A veces los
trucan. No, yo digo eso.
Hi ha de trucats. Y ni ha de algunos que pasan de 25 km/h.
¿Qué pasa? Cuando los venden ya tienen. Mm. No se pueden permitir. Los que pasan de esos que están trucados.
Ángeles, ¿y por qué se venden coches que van a 220 y la velocidad máxima son 120?
También, no, yo también me lo pregunto. Sí.
Lo
que no te creas que.
Es lo mismo.
Es algo alucinante. Una cosa es que un coche de carreras tenga su velocidad,
bueno, pero
un coche, si. Más de, vamos a poner por autopista de más 150, no puedes pasar.
No, 150, no, 120.
Bueno, exacto. No sé, pero habrá autopistas que a lo mejor.
No hay autopistas.
Pero
no, aquí, no en España, no.
aquí en España no.
Es que yo ya hace mucho que no conduzco.
Pues no, pues máximo 120 y en algunos tramos ya incluso a 80 y a 90 porque hay mucho camión.
130 cuando yo conducía. Sí. Llegábamos.
Y a 130, 140 la gente va, ¿eh? No creo digo que no vaya.
Autopista.
Lo otro es que se pueda ir.
Pero lo malo es cuando van por el Prat.
Hombre, pero el Prat van.
Sí.
Algunos sí, pero tampoco
el
no es.
El Prat, hay cada uno.
Sí, pero bueno. Des que s'ha reduït la velocitat a 30, el Prat es nota com mica en mica la gent va més relaxada
sí,
i no va a velocitats tan altes com podien abans.
Sempre hay la excepción.
Sí, siempre.
Y es la que más se nota.
Mira, el otro día, mi casa está muy cerca del polideportivo, pero pasando la acera, porque venían unos chicos que venían del y se pusieron a pasar, pero venía un coche que frenó, pasaron los chicos, pasé yo, pero el coche ya pasó delante de mí, no hizo el stop, y venía otro ahí que no se estrelló por casualidad, porque ya venía muy fuerte, frenó porque, claro, pasaban cinco chicos y luego pasé yo, pero es que detrás de mí, sin terminar la carretera, pasó detrás de mí, no hizo el stop, que era una y venía otro coche que no lo pilló.
Claro, pero es el que dice, por sort no es lo habitual.
No es lo habitual. Si te encuentras casos de esto, sí, a veces vas por la Virgen de Montserrat o a ciertas horas de la noche y ves que uno ha pasado, ¡bum! Dices, hostia, ¿dónde va este?
Sí, sí. Sí.
Pero no es lo normal.
No pero eso es...
Creieu que amb aquesta campanya, tornant al tema de les motos, dels patinets, es començarà a endreçar una mica tot i la gent començarà a complir les normes més habitualment?
Home, hauria de fer-ho.
Sí,
si no, no té sentit la campanya. Si la campanya
funcionarà
molt bé o gens bé. Però bueno, segur que funcionarà.
De tota manera, si posen multes, són dissuasòries.
No?
Sí. Si no, serà el mateix. Però allò de que tinguis el risc que et multin i et rasquin la butxaca, jo crec que d'alguna manera també para, eh?
Bueno, és dissuasori, clar, les multes
clar,
són
però
clar.
Hace más de dos años que decían que no podían ir dos en el patinete y yo lo veo todos los días.
Sí, continuen anant. Sí.
Vinga, va, deixem aquest tema i acabem aquests parell o tres de minutets que ens queden parlant del Mobile World Congress, que tot just comença avui oficialment. Ahir va haver el sopar d'inauguració d'aquest Mobile. Tindrà lloc fins dijous. Fa 20 anys que doncs, el Mobile World Congress està aquí a Barcelona. Com valoreu aquests 20 anys?
Hospitalet.
A Hospitalet. Va començar a Barcelona, ara està aquí a Hospitalet. I doncs, amb aquest fort lligam amb el Prat, perquè tenim l'aeroport per aquí, que per on han de passar tots. També molts dels hotels, doncs, de més estrelles d'aquí de la ciutat, doncs, pengen el cartell de complet. Com veieu que tinguem congressos com aquests i més en concret el Mobile?
Home, diuen que els diners sempre generen diners, no? I una mica és això.
I arriben a la gent de baix aquests diners?
Menys, però sempre jo crec que sempre alguna cosa es nota. Perquè si és igual que un país ric i un país pobre. Vull dir, el país que és ric, sí, a lo millor, doncs no, però sempre es escampa més i la gent ho nota més. Però bueno, no sé. Es bastante complicado el tema, ¿eh?
Bueno, es una propaganda al mundo, porque Barcelona está situada en el mundo con muy buena puntuación.
Sí.
Y esto da claridad al mundo de que Barcelona es importante.
Sí, pero Mobile está el Hospitalet, ¿eh? No,
sí, bueno, no, pero es Barcelona. Estamos en la provincia de Barcelona.
Fora d'aquí ningú sap que està l'Hospitalet. Tothom sap que és de Barcelona,
Hospitalet,
una mica Catalunya potser i Espanya.
Zona franca, perquè la zona franca és Barcelona.
Sí.
No, no és Hospitalet.
L'altre lado és Hospitalet.
És igual, és igual. Però bueno, l'aeroport de Barcelona està al Prat.
Exactamente, i és la província de Barcelona. Està en Barcelona. Jo soy de Asturias, soy de Langreo, però... Soy de Asturias.
Claro.
La gente Manel. Viene a Barcelona.
No, jo el que vull dir és que, a veure, tots aquests esdeveniments econòmics estan bé.
Però, sí, home.
Sí, però ha de tenir com tot un límit.
Amb
en el moment, com ahir vaig veure una nota que treia la patronal dels apartaments, dient que aquesta normativa que s'ha tret de regular els apartaments turístics, que no podria venir tota la gent que vol, bueno, escolti, perquè vingui tota la gent que vol, han de tenir apartaments turístics, i la gent que vol viure a la ciutat i vol treballar a la ciutat, han d'anar a un altre lloc. Per tant, tot això, molt bé, però el creixement no és indefinit.
Exactament.
Vale? En el moment que el creixement et produeix una sèrie